El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Esmorzarem pa amb oli sal, ho vestirem amb unes copes de vi.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat, t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
El Prat és dimecres 6 de juliol del 2022. Ara mateix passen 6 minuts per sobre de les 9 del matí. Comencem una nova edició del Planeta Prat.
I xerrem del que farem tu i jo. De 4 vegades que et miro no em cases. No guanyes, no perdo, no sumo, no resto, somrius i jo et pesco amb els dits. No pronosticava matisos de glòria i avui ho hem tornat a fer bonic. Estem trobant-li el punt a aquesta recepta. Per sort i desgràcia anem aprenent a base de prova i error i brindo amb les cures i em beso amb els dubtes, que avui ho hem tornat a fer bonic. Confirmo rotundament que sóc cada cop...
Després de 2 anys de pandèmia podrem tornar a gaudir, si la situació ho permet, d'un festival Esperança com abans, a l'espai del Parc Nou. Alguns grups que hi participaran són Mayo, que escoltàvem en aquest inici del programa, Tremenda Jauria, Auxili, Xiula, Adala, Smoking Souls o, per exemple, la participació de les pratenques Heidi and the Boobies. També hi haurà un espai destinat al projecte Cultura amb Causa, on s'agrupen professionals del sector, activitats per la canalla, la tradicional paella que organitzen les dones sàvies i també les paradetes d'associacions i projectes solidaris del Prat. Tot plegat per gaudir d'un cap de setmana de música i de reivindicació el 7, 8 i 9 d'octubre. Avui us avancem les novetats. Comencem el control tècnic Pico Estilo, Laura Prilló i Marc Quinto a la producció i qui us parla, Isa Gonzalo Isla. Benvingudes i benvinguts al Planeta Prat.
Planeta Prat.
Vinga, doncs anem amb el repàs de l'actualitat del dia. Saludem al cap d'informatius del Prat Ràdio, el Prat.tv, Luis Rodríguez Alonso. Què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs avui comencem parlant de que, si bé el temps no acompanya gaire, avui està previst que s'obri al públic el tram de la platja de davant del centre municipal de Vela. Les tasques d'aportació de sorra que està efectuant durant aquests dies l'autoritat portuària continuaran encara una setmana més, però ara estan avançant ja cap al sud. Escoltem el tinent d'alcalde de les àrees d'acció ambiental, energia i serveis urbans, Joaquim Bartolomé.
Començarem a anar cap al sud per poder arribar més o menys a la rotonda d'entrada, diguéssim, al passeig o al primer xiringuito, per dir d'una manera, que és hasta on arribarà aquests 100.000 metres cúbics de sorra que ens fan aquesta aportació.
Recordem que l'aportació de sorra enguany s'ha fet més tard que altres anys, segons el port, per un problema burocràtic. En un principi s'havia posat a finals de juliol com a data per a aquestes tasques, però finalment, segons el consistori, s'ha pogut accelerar al procés per la pressió que ha fet el propi ajuntament. També asseguren que s'està treballant en buscar solucions a l'erosió del litoral, que a causa de l'impacte de les infraestructures i del canvi climàtic és cada cop més ràpid i lesiu també per la costa. Encara més cosa, des d'avui totes aquelles persones que tinguin símptomes de Covid ja poden demanar la baixa automàtica a través de la meva salut. Aquesta durarà 5 dies, però en funció de com evolucioni el pacient es podrà allargar o bé sol·licitar abans l'alta mèdica. La finalitat d'aquesta mesura és intentar descongestionar l'atenció primària davant l'augment de contagis en les últimes setmanes, amb aquesta, doncs, inici de la setena onada, ho explica la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinkle.
No estem demanant un test positiu, ens és igual, és que ni el demanem, ni el volem, ni el demanarem. El que li estem dient a una persona és, si tu estàs malalt, si tens febre, tos, mucositat, cansament generalitzat, no pots anar a treballar i a més la teva feina no et permet el teletreball, digue'ns-ho perquè nosaltres gestionarem una baixa.
La mesura es posa en marxa després que s'hagin duplicat les baixes per insuficiència respiratòria aguda i d'un lleuger repunt també en la pressió assistencial. Des de Salut recorden la importància de continuar prenent mesures com fer les activitats sempre que es pugui a l'aire lliure o en llocs ventilats, i animen també la població a vacunar-se amb la dosi de reforç, és a dir, les persones aquelles que no tenen aquesta tercera dosi, ja que afirmen que són eficaces per prevenir malalties greus de la Covid. I quan cau el sol els dimarts de juliol, la poesia pren la paraula. Torremuntada s'ha acollit la primera de les tres sessions del 7è Festival de Poesia, una jornada que s'ha hagut de traslladar a l'interior per la pluja, que ha comptat amb tres veus al panorama poètic musical. Entre elles, Anna Gual, premi Cadaqués Rosa Leverori per el seu darrer poemari Ameba, i amb un prolífic repertori entre els quals la trilogia Arrel Trinitat. Ha tornat per tercer cop al Prat per presentar alguns poemes del seu nou treball que veurà la llum al setembre.
Les ocultacions és el títol d'aquest nou poemari, i principalment parla de les coses amagades que viuen al nostre voltant, i les coses amagades a molts nivells, a nivell personal, a nivell també col·lectiu, a nivell de parella, a nivell també de les coses que han viscut i ja no hi són. És un poemari potser bastant eteri en quant a concepte, però els diferents poemes van aterrant, doncs, aquesta idea de tot allò ocult que habita al nostre voltant.
Gual ha estat acompanyada per Anna Gas, Premi Mercè Rodoreda de Contes i Narracions 2020 per al Pèndol, i Jaume Coy, guardonat amb el Premi Oceas Marc de Gandia per Un arbre molt alt. Les properes dues sessions, recordem que ja es traslladen a la plaça Porxada del Cèntric. La primera, que serà dimarts vinent, serà una sessió de Slam Poetry amb Salva Soler, Issa García i Pavlovski, i l'última sessió serà dimarts 19 de juliol amb el Himnes de Fatah Morgana, amb David Castillo i Xerim Alasté, on es combinarà també, novament, la veu i la música. I tot això, com sempre, més qüestions que anirem desglossant a través dels butlletins informatius. Per també recordar-vos que avui, com que primer dimecres de mes, hi haurà el ple municipal, que podreu seguir en directe a partir de les 6 al Prat.tv.
Gràcies, Lluís, que vagi bé.
Adéu.
Esports.
Per l'actualitat esportiva, Míriam Roures, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
De què parlem avui?
Doncs avui farem el tercer capítol que ja estem fent aquesta setmana sobre el recordatori i l'homenatge als esportistes que van participar als Jocs Olímpics de Barcelona, ara que se celebraran a partir del 25 de juliol, 30 anys. Avui ens toca tornar a anar, ahir ja vam fer una petita, però avui ens torna a tocar anar als Jocs Paralímpics, que es van celebrar el setembre del 92, perquè és on es van aconseguir més medalles pota blava. De fet, ahir vam parlar de dues, les de en natació de Joan Carles Castanyer, avui parlem de dues més que les va aconseguir, en aquest cas, l'atleta en atletisme. Rubén Álvarez va ser campió olímpic de salt de longitud i medalla de bronze en el triple salt. Resultat que repetiria en la, en els Jocs Olímpics d'Atlanta, el 96, i que el 2000 a Sydney faria medalla de bronze també en el triple salt. Per tant, tres Jocs Olímpics, a partir del de Barcelona, que era molt jove, de fet tenia 17 anys quan hi va participar als Jocs de Barcelona. Des d'allà, doncs, també va obrir una carrera important en els Jocs Paralímpics, participant en tres cites i guanyant medalles en les tres cites en les que participava. Doncs avui ens toca conèixer els records, el que va viure, no? Les vivències que va viure Rubén Álvarez en aquells Jocs de Barcelona i una miqueta la seva història que té amb els Jocs Olímpics o Paralímpics en aquest cas en general. També farem un petit repàs en bàsquet a com quedaria, encara no és del tot oficial perquè falta que la Federació Espanyola de Bàsquet ho acabi de corroborar, podríem dir, o de confirmar com quedarien els 28 equips que han guanyat de jugar a la Lliga Le Plata. Amb 28 equips, evidentment, no hi haurà un grup únic, s'hauran de fer dos grups, i seran, tornarà a ser divisió territorial, conferència oest i conferència est. El Prat i els equips catalans anirien a parar a la conferència est, que és tot el Llevant, més Illes Balears, i les Illes Canàries. Li ha tocat a les Illes Canàries a la conferència est perquè a la oest, perquè a l'altra hi va l'equip de Melilla, en aquest cas. Doncs el Prat, en aquest grupet de la conferència est, doncs, jugarà amb la resta d'equips catalans, que són l'Hospitalet, el Salou, el Cornellà i el Mollet. Cinc equips catalans que hi haurà en aquesta temporada a la Lliga Le Plata. Això què vol dir? Que el grup és molt més assequible econòmicament parlant per als equips, perquè els desplaçaments són més curts. També li tocarà jugar contra el Sant Antoni d'Eivissa, aquí sí que s'haurà de fer desplaçament via aèria, l'Èstia Menorca també, el Palma. L'altre desplaçament llarg serà Gran Canària, que és anar a les Illes Canàries.
Uf, aquest sí que és llarg, sí.
I després ja molt territorial, perquè serà el Cartagena, l'Horta Godella, que és de València, el Benicarló, el Safir Alginet, el Levitec Huesca, que va baixat com, sí, de la Lliga Leport juntament amb el Club Bàsquet Prat, i d'aquí hi ha els cinc equips catalans que hem comentat: Mollet, Cornellà, Prat, Salou i l'Hospitalet. Per tant, és un grup que, tret de les sortides amb avió, que sí que s'han de fer a les illes, és bastant assequible, bueno, econòmicament parlant.
No parlem de llocs inaccessibles des d'aquí.
A més, que de llocs inaccessibles que s'havien de fer com moltes odissea,
sí,
per anar.
Sí. Moltes hores,
en canvi, a les Canàries és agafar un avió, sí que és cert, però s'agafa un avió d'anada i de tornada. Falta que es confirmi aquest grup o aquesta com proposta de grups que s'ha fet i que arribi la confirmació per part de la Federació Espanyola de Bàsquet, i a partir d'aquí haurem de conèixer el calendari. Quan comença, que serà l'octubre, sí que segur, però quan comença la Lliga i com és el calendari i el sistema de competició amb un campionat que estarà dividit en dues divisions o en dues conferències, com es farà després la segona fase del campionat. Això per una banda. També ahir vam conèixer les agrupacions de la tercera catalana, que és l'última que ens, de futbol, que és l'última que ens quedava per conèixer, per saber rivals d'un equip pretenc. Es tracta del Terlenca B, que jugarà o ha quedat enquadrat finalment al grup 10 de tercera catalana per aquesta pròxima temporada, i tindrà de rivals, per exemple, Poble Sec, Atlètic Sant Just, Can Buixeres, Castelldefels, l'equip B. Evidentment, a tots aquests equips, que també sabem que hi ha equips de primera i a segona, són equips B, equips filials, com el Terlenca, el Ciutat Cooperativa, l'Esportiu Joventut Campia, la Fontsanta Fatjó, l'Hospitalense, la Florida, el Mercat Nou Magòria. En definitiva, un grup de 18 equips, que aquí sí que no es faran dues fases, és l'única categoria no es faran dues fases, ja han dividit els equips en dos subgrups. És la segona catalana, ni la primera ni la tercera passarà això, seran grups de 16 o 18 equips on farà una lliga única, una lliga regular única. I per tant també només falta conèixer el calendari on d'inici de lliga, que molt previsiblement, sabent i veient que és grup únic, serà com la primera catalana, que arrenca l'1 o el 2 d'octubre, doncs la tercera catalana serà segurament el mateix calendari, i haurem de conèixer doncs, primers rivals, primeres jornades d'aquest campionat de Lliga, la tercera catalana. Sabeu que començarà abans, i unes quantes setmanes abans, la segona catalana, 17-18 de setembre, perquè com són lligues més llargues hauran de fer aquestes dues fases i hauran de fer dues lliguetes en el temps que s'ha de fer una en les altres categories. Això comporta que hagin de començar abans. Per tant, equips com el Terlenca, primer equip, haurà de començar la pretemporada als vols el 15 d'agost, mentre que un equip com el Prat B, que juga en la categoria superior, que és primera catalana, arrencarà la seva pretemporada als vols del 29 d'agost. No té gaire sentit, no té gaire sentit, però és la reestructuració que ha volgut fer en la competició a la Federació Catalana de Futbol aquest any.
Míriam, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Planeta Prat, l'òrbita potolava.
Vinga, doncs anem a conèixer l'actualitat meteorològica del dia d'avui. Amb un dia, evidentment, molt inestable, haurem de portar paraigües a tot arreu. Estel Figueres, des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, aquest dimecres comença amb precipitació feble, esperem però que deixi acumulacions minces en general. Amb prou feines arribem a acumular algunes dècimes, no arribem ni al litre per metre quadrat. Per altra banda, esperem però que les precipitacions al llarg del matí ja vagin centrant-se cap a punts de l'interior i per tant a primera línia de costa, si es dona alguna precipitació serà menys probabilitat i també serà de caire més feble. De cara a dijous ja els núvols marxaran i també pujarà la temperatura. Doncs això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Estel. Anem a veure com tenim el transport públic de l'àrea metropolitana des del Transmet Marroca. Molt bon dia.
Molt bon dia des del Centre d'Informació de Transmet. Doncs en aquests moments tenim afectacions que poden superar puntualment els 20 minuts a la línia R3 de Rodalies a causa d'una incidència que afecta les instal·lacions de Balenyà. Pel que fa a la resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona, això sí, podem parlar de normalitat i no hi destaquen més alteracions significatives. De moment això és tot des del Transmet. Bon dia.
Molt bon dia, que vagi molt bé, i acabem com sempre mirant com tenim les carreteres del nostre entorn, a veure si també les pluges doncs, estan afectant a la circulació. Des del RAC, Armand Maravalle, molt bon dia.
Bon dia, doncs ara l'afectació més important que tenim és a la ronda litoral, com si l'heu d'agafar per entrar cap a Barcelona, perquè des de fa uns minuts que tenim un accident a l'altura del moll de la Fusta que està provocant ja al voltant de 5 quilòmetres d'aturades des de la zona franca. Per tant, aquest accident pot anar per estona, pot crear cues encara més llargues des de la zona franca, com diem. Per tant, a aquesta hora seria més recomanable utilitzar alternatives com poden ser la C31, la Gran Via, que ja circula amb trànsit fluid d'entrada cap al centre de la ciutat, o també la Ronda de Dalt, on també hi ha trànsit fluid, excepte un tram de densitat abans d'arribar al mateix nus de la Trinitat. Per tant, compta amb aquesta ronda litoral que encara va molt més carregada que d'habitual. I pel que fa ja a la resta de vies, també l'AP7 i la resta de vies del Vallès porten ja trànsit força fluid. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Molt bon dia, que vagi molt bé.
Que vagi bé, fins demà.
Fins demà.
Planeta Prat. With my pretty little Galway girl, you're my pretty little Galway girl. Hey! You know she beat me at darts and then
beat me at pool and then she kissed me like there was nobody else in the room. As last orders were called was when she stood on the stool after dancing to Kaylee singing to trad tunes. I never heard Carrick Fergus ever sung so sweet, a cappella in the bar using her feet for a beat. Oh, I could have that voice playing on repeat for a week, and in this packed out room swear she was singing to me. You know she played a fiddle in an Irish band, but she fell in love with an Englishman. Kissed her on the neck and then I took her by the hands. And baby, I just wanna dance, my pretty little girl.
Anem amb el repàs de l'últim dimecres de la temporada. Marc Quinto, com estàs?
Molt bon dia, Issa, doncs trist.
Jo espero que sigui un espai espectacular, el de televisió que faràs avui.
No, però serà normalet.
No? No m'ho diguis.
No, és broma, comptarem amb una presència molt especial.
Sí?
Ara ho explicarem. Si et sembla, t'explico tot el programa.
Vinga, va, comencem per l'inici.
Comencem fent que aquí com de la política amb l'Adri Caballero.
Que també és molt interessant perquè us expliquem tot el que va passar a la cimera de l'OTAN de la setmana passada.
Ui, clar, que jo vaig estar-hi.
I el que significava. És veritat,
jo vaig anar com a enviat especial, però ningú va fer cap connexió.
Escolta,
amb mi ni res.
Què t'hi trobaves?
Molt pesats.
Sí?
Sí, estava jo, estava prenent major un tinto de verano tan tranquil·lament allà, amb tot el carrer...
Que és el que es fa a Madrid.
Sí,
clar.
Amb tot el carrer tallant, només estaven les terrasses, perquè hi ha llibertat, obertes.
És veritat.
Vale? I estava al costat del Palacio Real i allà estava doncs, Pedro Sánchez amb tota la tropa de cotxes oficials de seguretat, mil senyors... amb xapita així del govern espanyol i tal.
Et senties vigilat o no?
Sí, molt vigilat. A més tenia una furgoneta d'aquestes blanques que jo m'imaginava gent a dins escoltant amb l'ordinador i escoltant i dic, aquests m'estan escoltant a mi que estic davant, saps? Doncs sí, efectivament.
Doncs avui ho expliquem.
Avui parleu més de les parts.
Sí, de l'altra part,
no? Vale, va, doncs això, per començar a les 10 parlem del cicle de cinema social que organitza com sempre Cop de Cap. I en parlem amb la Montse Guerrero, la presidenta. A 2:15 coneixerem ja tot el cartell del Festival Esperanza d'enguany, que és com sempre sabem després de Festa Major l'octubre, i aquest any torna a normalitat absoluta, com ja explicàveu. I parlem amb la Violeta Palazón. A les 11 parlem de cinema i música, aquesta setmana amb Ivo Valdebielso. Parlem del cinema de l'Agustí Casas. Vindrà l'Ivo i també el Dani Artacho de la Capsa. A 11:45 parlarem a Voluntariat i Entitats de la Botiga i acabem amb aquesta hora doncs, de cinema amb el Francesc Cànovas i de tele amb mi, que amb mi, i avui com sempre ja va sent habitual l'últim dia de temporada, comptem amb la presència del director de la revista, el David Miquel, expert en programes varis i sèries vàries també.
Sí.
Llavors, doncs, vindrà aquí a passar l'estona amb nosaltres.
Ens presentarà
de moment dues sèries. Veurem si algun programet, que els programets que porta també estan xulos. I jo parlaré, doncs, també del Sálvame Sandía, que ha començat.
Ai, sí,
per substituir, ja són les 8, que ja no són nada.
Parlem... És que Supervivientes ho fan cada dia, o tinc jo aquesta
tres
sensació?
Tres dies a la setmana, són molt pesats.
Sí, cada dia veig
i porten ja gairebé 3 mesos ja, eh?
Sí,
l'any passat van ser 3 mesos i mig, veurem aquest any, però s'estan fent molt pesats. Parlem també de Maya i d'un altre tema que sempre em passa com amb el Rajoy, que no
me
tinc la lletra.
Me passa una cosa curiosa que no entiendo mi letra, ¿no?
Ah, recomanacions d'estiu de sèries.
Ah, perfecte.
¿Vale?
Mira, jo ara que torno a tenir internet per fi, després de 3 setmanes esperant...
Perquè vegis.
Necessito
doncs,
posar-me al dia.
Per tu, totes les recomanacions.
Marc, aquesta tarda?
A les 4 connectats, a ser l'informatiu vespre i el Prat Esports, a les 8, Cobo de Rubik, a les 9, Plan B i Pada Pacic.
Cuida't molt.
Que vagi bé.
Fins després.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar. Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
¿Necesitas cambiar de coche? ¡Tenemos la fórmula! ¿Necesitas pasar por el taller de mecánica, pintura o plancha? ¡Tenemos la fórmula! ¿Tu coche necesita una limpieza? ¡Tenemos la fórmula! en Fórmula Pro. Todos los servicios en Fórmula Pro. Arranca y ven a vernos a Avinguda de Josep Anselm Clavé, 17 y 19, al Prat de Llobregat.
És el moment de revisar la salut del teu somriure. Gaudeix d'un 25% de descompte en estètica dental a instituts odontològics. Activa el blanc de les teves dents amb els nostres emblanquiments. Alinea-les amb ortodòncia invisible i iguala el color i forma del teu somriure amb facetes. Demana cita a ioa.es o al 900-131-002.
Al Prat ens pots trobar a l'Avinguda Verge de Montserrat 105.
Descobreix a Òptica i Audiologia Universitària la col·lecció exclusiva d'ulleres més urbana de Múnich per aquest estiu. Ulleres amb vidres graduats antireflectants o solars per 69 euros i progressius per 119 euros. Visita'ns a la botiga del Prat, a l'Avinguda Verge de Montserrat 127. Les millors marques, els millors preus, només a Òptica i Audiologia Universitària.
Planeta Prat.
Doncs és el moment de l'últim espai de coneixement polític amb l'Adrián Caballero. Què tal, com estàs? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Doncs nosaltres també, ja acabem setmana i em fa por quan tornem la quantitat d'activitat que hagi pogut passar a nivell polític, eh? Perquè és que aquesta temporada no hem parat tampoc de comentar i fins i tot quan et fèiem el salt per algun motiu, doncs al final se'ns acumulaven molts temes.
És el karma, això és el que es diu el karma, no? Aquest que diu que si fas una cosa dolenta, o sigui, si fas el mal et vindrà el mal, doncs això, si em feu el salt no em deixeu parlar una setmana, doncs l'actualitat política us atropella.
Sí, sí. Totalment. Vinga, anem a començar avui explicant una mica què ha estat això de la cimera de l'OTAN, també com funciona, perquè el que sí que hem percebut, no, és que a Madrid en aquells moments va ser com on tothom posava el focus i el pol central, no, a nivell mundial a la geopolítica.
Sí, sí, Madrid va ser el centre, o sigui, va ser la capital del món, com a mínim en la geopolítica o els que ens interessa la política internacional, no és perquè estigui en Espanya, sinó que va ser la capital on tots els mitjans internacionals miraven com a mínim dos dies, que va ser just fa una setmana, perquè va ser tant a dijous com divendres de la setmana passada. Bueno, tota la setmana, al final tota la setmana, perquè els líders van estar a Madrid tota la setmana. Aquesta cimera de l'OTAN se celebra regularment, però no podem dir que sigui una cosa anual. És una cimera important, és una cimera que se celebra. És veritat que no té un ordre específic, la darrera va ser a Lisboa el 2010, perquè ens fem una idea de que és una qüestió que trasllada o va més enllà d'un any o de cinc anys. Per què? Perquè són cimeres, home, primer de tot, reuneixes els presidents de tots els països, i clar, això logísticament tampoc es pot fer tots els dies, però també per donar-li la suficient importància, i és que aquestes cimeres serveixen per marcar el destí a curt i mig termini del que serà l'OTAN. Una OTAN fa 3 anys, deia Emmanuel Macron, el president francès, que estava morta, no? Doncs diguem que ara no tant. I aquesta OTAN, ja es dic, es reuneix que entre 7 i 10 anys, perquè és veritat que no hi ha una periodicitat concreta, però es reuneix per fer el que s'anomenen documents estratègics. El document estratègic, que ha sortit un de Madrid, el que fa és posar les bases de cap a on ha de mirar l'OTAN dintre dels propers anys. Què vol dir cap a on ha de mirar? L'OTAN és una organització militar, ja ho sabem, es va crear després de la Segona Guerra Mundial, context de Guerra Freda. L'OTAN es va crear per lluitar o per dissuadir com a mínim a la Unió Soviètica, això ja ho sabem, i la idea és que una vegada es dissol la Unió Soviètica, l'OTAN vol seguir viva, però clar, de marcar uns objectius, dir, vale, doncs ja no està la Unió Soviètica, ara què fem, no? I es reuneixen i diuen, doncs ara la nostra preocupació és la Xina, doncs ara la nostra preocupació és Àfrica, ara és l'islamisme, és el que sigui, no? I això és el que ha esdevingut aquesta cimera de fa uns dies a Madrid. Bàsicament la reunió, evidentment, la protagonista va ser Rússia, va ser la guerra d'Ucraïna. Deien els analistes que sense la guerra d'Ucraïna, segurament en aquesta cimera, que se celebrava igual, és a dir, no s'ha celebrat per la guerra d'Ucraïna, sinó que s'hagués celebrat igual, potser el focus hagués estat més a la Xina. i en aquest cas ha estat totalment enfocada cap a Rússia, una cimera de l'OTAN que no... És a dir, surt un document oficial d'ella, però no canvia res. És a dir, els presidents dels diferents països van agafar el seu avió, es van anar quan va acabar la cimera, i realment res ha canviat. Simplement és una declaració d'intencions, una declaració molt forta, molt impactant, però no deixa de ser una declaració d'intencions. Òbviament, tota posada en... A més, el Jens Stoltenberg, que és el secretari general de l'OTAN, va dir una frase que també la va repetir Joe Biden, president dels Estats Units, que era: aquesta guerra no acabarà amb una victòria de Rússia, això que vol dir que l'OTAN pressionarà d'alguna manera, però l'OTAN no està enviant cap militar, cap presència militar pròpia de l'OTAN a Ucraïna. Simplement és un compromís que ha sortit de tots els països d'incrementar la seva despesa militar, en general, no per Ucraïna, en general, i el compromís d'estar al costat d'Ucraïna. Els 30 països que formen part ara mateix de l'OTAN es comprometen a estar al costat d'Ucraïna, per cert, dic 30, aviat seran 32, perquè Suècia i Finlàndia també entraran, podem parlar una mica de tot plegat, i al final el que surt de Madrid és bàsicament aquest compromís de l'OTAN d'estar al costat d'Ucraïna, una Ucraïna doncs, que ja entra, bàsicament, o sigui, ja estem parlant d'una guerra, alguns ja parlen de crònica, malgrat que portem 5 mesos i per parlar d'una guerra cronificada ha de passar molt més temps, i l'OTAN va fer això. És evident que tots els mitjans estaven a Madrid perquè evidentment és on estava la notícia, i qualsevol aspecte que es decidís allà doncs era important. Va ser una altra cosa també que es va decidir allà, o que aquesta cimera va publicar, va ser l'esforç de l'OTAN en primer mirem cap a Rússia, però també estem mirant al sud, és a dir, al nord d'Àfrica o al sud d'Europa, que això també a Espanya doncs li interessa molt.
Què és el que es va concretar, sobretot d'aquesta frontera que tenim nosaltres amb el Marroc, amb doncs, aquelles morts que vam viure fa un parell de setmanes, i també el tractament de com s'han gestionat?
Sí, a veure, sobre l'episodi que va passar a la Bahia de Melilla, a la cimera de l'OTAN no es va parlar o no s'ha fet cap referència, és a dir, el document estratègic sortit de la cimera no es fa cap menció al propi esdeveniment. Això és normal. Per què? Perquè és un document que ha de quedar guardat durant 5-10 anys. És a dir, clar, dintre de 5 anys, parlar d'un succés d'un dia concret no tindria gaire sentit. Però sí que es parla de la frontera sud de l'OTAN. Per què? Ara t'explicaré una cosa que potser no saps, o la majoria de gent no sap, i és molt anecdòtica. El que sí sabem, segurament molt sabem, és que l'OTAN, el tractat de l'OTAN, a l'article número 5, diu que un atac contra qualsevol país de l'OTAN significa un atac contra tots, i tots respondran davant aquest atac. Però el que poca gent sap, o com a mínim fins la cimera, és que un article després, l'article número 6, diu què entenem com un atac contra territori de l'OTAN. I aquell article número 6 diu, penseu que es va redactar quan Espanya no estava a l'OTAN, però diu: entenem com a territori de l'OTAN el territori de tots els aliats a Europa, els territoris insulars per sobre del Tròpico de Càncer, perquè us feu una idea, una mica per sota de les Canàries, perquè ens fem una mica la idea, i després diu, i els territoris argelins que tenen els francesos a Àfrica. Què vol dir això? Una vegada incorpores a Espanya, en aquesta definició que acabo de fer, no entren ni Ceuta ni Melilla. Què vull dir amb això? El mateix que va dir Jens Stoltenberg, de nou secretari general de l'OTAN, aquesta setmana passada a Madrid, va dir: si passés qualsevol... No va dir així, però... si passés qualsevol cosa a Ceuta o Melilla, això sí que va dir literalment, l'ajuda cap a Espanya seria política. És a dir, el país que vulgui, que l'ajudi. Però l'article 5 no ens obliga. És a dir, si jo què sé, si el Marroc ataqués les Canàries, sí. Si el Marroc ataqués Balears, sí. Si el Marroc ataqués Almeria, sí. Si el Marroc envaeix, me poso ja molt dramàtic, envaeix Melilla i posa la bandera marroquina a Melilla, l'OTAN pot fer, saps allò que hem jugat aquí moltes vegades a deeply concerned, no? A com de preocupat està. No pot fer un tuit, l'OTAN farà un tuit dient condemnem l'acció de Marroc, però no tindrien cap obligació de fer-ho. I tu em preguntaràs, què ha sortit de Madrid? Absolutament res. És a dir, Pedro Sánchez està molt content de que el PP digui ens preocupem del que passa a la frontera sud. Però si demà, ja et dic, o sigui, ens posem el més exagerat possible, Marroc envaeix Ceuta i Melilla, si França no ens vol ajudar, no està obligada.
I això no és casualitat, no és que s'hagi oblidat, sinó que està posat segurament per evitar aquests problemes, no?
Sí, a veure, torno a repetir, aquesta redacció de l'article que he llegit està feta com uns 30, sí, 30 i escaig anys abans de que entrés a Espanya. Però fixa't una cosa, El redactat diu los archipiélagos, Europa, tal, i diu, i los territorios d'Argelia controlados por Francia, perquè Argelia encara era una colònia francesa. Què vol dir això? Com, el que t'està dient també t'està fent una clucada d'ulls i t'està dient, Àfrica ni la toquem. A França li garantim les colònies perquè és França i ha pressionat perquè li garantim les colònies. També et dic, en el moment, òbviament, en què Argelia va agafar la seva independència, evidentment Argelia està fora de l'OTAN i Argelia no, no té res a veure, no? El que vull dir és que perquè Ceuta i Melilla de veritat estiguessin protegides per l'OTAN, s'hauria de canviar aquest article. Perquè els tractats són... O sigui, la resta és paper mullat. La resta és intencionalitat política. I jo crec que portem ja molts anys d'aquesta secció com per haver après que de buenas intenciones, ¿no? Está, ¿sabes? Está el món ple, ¿no?
Está el món ple, sí, sí.
Vindria a ser una cosa així. Ara bé, òbviament Pedro Sánchez doncs, ha destacat la part de és que està inclòs, l'OTAN mira cap al nord d'Àfrica, està molt bé, tal, i dius, sí, home, el compromís està... Però, a veure, i també dic una cosa, o sigui, abans he exagerat, evidentment el Marroc no es planteja ni de bon tros envair ni Ceuta ni Melilla, però el que vull dir és que ja no dic envair, però si posessin problemes, jo què sé, tallés les comunicacions, fes un boicot energètic, fes un boicot... No es podria considerar un atac que l'OTAN et pogués defensar. Si hi hagués un atac contra la resta d'Espanya, sí, sí, però contra Ceuta i Melilla no.
Està clar. Parlem també una mica de com ha sortit la figura de Pedro Sánchez, perquè fa uns mesos, fins i tot es va fer molt de conya, molts memes, no?, d'aquest passeig conjunt entre Joe Biden i Pedro Sánchez, de com allò per uns era una conversa, després era com molt ridícul perquè eren 30 segons, però aquí sí que hem vist doncs àmpliament com no només Joe Biden, sinó tota la família, ha estat tant amb els reis d'Espanya, no?, com compartint moltes estones també amb el president i amb la seva dona.
Sí, Pedro Sánchez, a veure, abans de parlar de lo bé que li ha anat la cimera a Pedro Sánchez, anem a posar context. Pedro Sánchez, les enquestes li diuen que si demà se celebressin eleccions perdria, eh? O sigui, anem a posar context que la política internacional, i això t'ho dirà qualsevol politòleg, sí, la política internacional no marca gaire el vot. És a dir, no hi ha molta gent que voti o el que esculli el partit, millor dit, per la política internacional. Dit això, li ha anat molt bé a Pedro Sánchez. Per què? Perquè ser també la persona, perquè és el cap de govern del país que organitza la cimera, també et garanteixes moltes reunions bilaterals. És a dir, no és que tothom hagi de passar per la Moncloa, perquè realment no estan obligats, però el ser qui organitza la cimera, doncs et garanteixes moltes reunions bilaterals. Això, per exemple, li va permetre... prendre'ns d'alguna manera la venjança d'aquests 30 segons i va aconseguir pues, una reunió de més d'una hora amb Joe Biden. Joe Biden després va reunir amb els reis i tal, però bueno, que va aconseguir una reunió de més d'una hora amb Joe Biden, típic missatge d'enfortir les relacions bilaterals, recolzament amb el tema d'Ucraïna, bla, 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 però va tenir aquesta reunió. Més enllà de la seva reunió amb Joe Biden, tothom li ha felicitat a Espanya, en aquest cas a Pedro Sánchez com a cap de govern, per l'organització de la cimera de l'OTAN, i ha aconseguit altres reunions bilaterals. Per exemple, acabava la reunió de l'OTAN i tenia reunions amb Justin Trudeau, primer ministre del Canadà, i altres, bueno, Boris Johnson, i etcètera, no? Emmanuel Macron, bueno, una muntonada de líders. Pràcticament, clar, tenia l'oportunitat, estava jugant a casa i tenia aquesta oportunitat. Pedro Sánchez, a més, a banda de les reunions, doncs, ara no et riguis, però parlaré també de les fotos. Aconsegueixes la foto. La foto amb tots aquests implicats, amb tots aquests líders mundials, i sobretot aconsegueixes estar en aquelles negociacions. És evident que Espanya és membre de l'OTAN i si la reunió hagués estat, la cimera hagués estat a Malàisia, també hagués estat Pedro Sánchez. O sigui, no té res a veure que siga Madrid, però rep una atenció especial també per part dels membres de l'OTAN i ha aconseguit enfortir-se a nivell internacional. És a dir, de Pedro Sánchez moltes vegades fem la conya també, però és un dels primers ministres o presidents del govern que ha tingut a Espanya amb millor nivell d'anglès. Això li ha permès tenir també... Vull dir, no és una lloança a Pedro Sánchez, però anem a sense res. Pedro Sánchez té molt bona consideració a Brussel·les, té molt bona consideració a la Unió Europea, té molt bona consideració a l'OTAN, i ara deixem que faci una mica de broma, també per lo guapo que és, perquè la CNN, o sigui, periodistes de la CNN, de la NBC, també han fet broma a les xarxes de lo guapo que és. Però és que Pedro Sánchez aquesta setmana passada va estar a la NBC, va estar a la CNN, va estar a la BBC. Clar, són cadenes internacionals que a nosaltres, com dic, no determinen el vot. Que Pedro Sánchez estigui a la BBC, a nosaltres no ens determina el vot, ni per bé ni per malament. Però donen molt de pes a Espanya, també. I això sí que és veritat que han tret pit des del govern espanyol, no ho aconseguien anteriors presidents del govern. Aquesta rellevància internacional, que, com dic, és com superromàntica pels que ens agrada la política, però les enquestes continuen donant guanyador al PP. Perquè ens fem una idea, no? Però surt enfortit. La figura de Pedro Sánchez surt enfortit. És a dir, Pedro Sánchez està inclús a nivell nacional millor avui que el dimarts abans de que comencés la cimera. O sigui, el dimarts passat, vull dir, sí. I fins i tot a nivell nacional, segur que sí, per la imatge i tal, sí. Però és una cimera de l'OTAN. És una cimera de l'OTAN. I per cert, aquí a Espanya també ha sortit molt esquitxat per la polèmica derivada de la cimera de l'OTAN d'incrementar la despesa militar.
Clar, sí. Bueno, és que una de les promeses, no, històriques que es recorda sempre és la de Felipe González, no, de no entrarem a l'OTAN, i després doncs propiciar tota aquesta entrada, i ara veiem com 30 anys després, que crec que has dit el 82...
40, és que la cimera...
40 anys després.
Clar, se celebrava a Madrid en honor dels 40 anys d'Espanya a l'OTAN.
Clar, ara es dona per més que assumida aquesta posició des del Partit Socialista, i a més s'aprofita, no, per intentar fer... Bueno, per acordar un increment en armament.
Sí, però és que a veure, jo, fins i tot abans de que Felipe González perdés la seva condició de perdés les eleccions del 96, fins i tot molt abans, el PSOE ja havia assumit ser un partit atlantista, que és com es diu quan tu recolzes a l'OTAN, no? Perquè com és l'organització del Tratado de l'Atlántico Norte, per això se li diu atlantista, no? Però ja,
militarista ja... queda una mica pitjor. També.
Però perquè militarista podries fer una aliança amb els països de l'Àfrica,
clar.
Militar, per això. Es diu atlantista fent referència a això, no? Però bueno, que el PSOE havia assumit aquesta posició atlantista poc, no diré poc després, però anys després d'haver assumit el poder a l'any 82, que va canviar la OTAN d'entrada, no, per un, bueno, pues fem un referèndum, però estem a favor de l'OTAN, no? La qüestió, que això fa molt temps que s'havia assumit per part del PSOE, i més des de que era això, des de que era un partit de govern, o sigui, amb Felipe González, amb José Luis Rodríguez Zapatero, i dir, jo represento a Espanya, i, a veure, clar, perquè se m'entengui, és que, clar, això, per exemple, he explicat al meu podcast, també em costa més de 15 minuts explicar-ho, no? El fet de no cal estar a favor o en contra de l'OTAN per entendre la posició del govern de no tinc una alternativa millor. O sigui, quan una vegada estàs al govern i estàs al Ministeri d'Exteriors, dius, vale, OTAN no. Que això és el que se li critica a l'esquerra que està a l'esquerra del PSOE, és a dir, en aquestes manifestacions que ha hagut els darrers dies. La principal crítica que se li fa, ja no tant des de la dreta, sinó des del centre-esquerra, és, vale, l'OTAN no. Què fem? Aquest és el problema. Davant la guerra d'Ucraïna, el rebuig a l'OTAN no s'està entenent tan bé com fa 40 anys els cartells d'OTAN no. Uh-huh. Els cartells d'OTAN no tenien una gran massa social darrere. En plena guerra d'Ucraïna, el problema, el que està desgastant una mica l'esquerra, no entre el seu electorat, òbviament, però sí que entre el centre-esquerra, és, en aquest context de guerra d'Ucraïna, és com que l'equidistància és el que està penalitzant moltíssim a l'esquerra en aquest tema. Uh-huh. I el PSOE... Clar, el PSOE també, tu diràs, clar, és que espera't un moment, perquè el PSOE era el de la OTAN no. OTAN no bases fuera, ¿vale? I ara, atenció, perquè les bases de Rota també s'han reforçat.
També.
Aquesta primera, vale, o sigui, todo mal, ¿no? O sigui, OTAN sí, bases también, vale. Quin argument estan agafant? Doncs ja el que a política coneixem, que a vegades ens agrada aquí fer alguna mini classe de ciència política, que agafem l'argumentari. L'argumentari és quan hi ha un tema als mitjans de comunicació i al líder polític de torn se li preparen dos, tres frases que repetirà a cada entrevista.
Si us fixeu, o si no, repasseu una mica les notícies de la setmana passada, a Pedro Sánchez el van entrevistar el dijous per la nit al Rojo Vivo, el diumenge el van entrevistar al País i més entrevistes que va tenir. I a la resta de líders socialistes també. Atenció, perquè això us sonarà. La primera és: Suècia ha trencat la seva neutralitat després de 200 anys. Dius, que, amb aquesta frase què dius? Mira com està la situació, que Suècia ha trencat la seva neutralitat i s'ha vingut a l'OTAN. Segona frase. A Suècia hi ha un govern socialdemòcrata en coalició amb partits d'esquerra. Què t'està dient aquesta frase? Està passant el mateix que a Espanya i allà ningú està fotent el crit al cel. Vale. Tercera frase. Davant la crisi d'Ucraïna estem reforçant defensa i inversió militar no per utilitzar les armes, sinó per dissuasió. Què vol dir aquesta tercera frase? La tercera frase vol dir: jo estic comprant moltes armes no per emprar-les, sinó perquè Rússia vegi a Espanya i, òbviament, a qualsevol altre país, ara mateix a Putin a Espanya li dona igual, però a qualsevol altre país i digui: ui, millor no tiro cap endavant, millor no me'n vaig cap a les repúbliques bàltiques, millor no me'n vaig cap a Polònia, perquè s'estan reforçant militarment. O sigui, el missatge que està enviant l'OTAN, i en aquest cas Pedro Sánchez l'està intentant venent en un centre esquerra o esquerra, que costa més de vendre, és: l'únic llenguatge que entén ara Putin és el de les armes. Quan l'esquerra li diu: perdona, però és que a mi em dona igual el llenguatge que utilitzi Putin, no som d'això, per on s'està escapant la socialdemocràcia, però en concret el PSOE, és dir: vale, doncs dona'm una alternativa. El que estan dibuixant és que si no estàs amb l'OTAN ara mateix estàs amb Putin. Òbviament aquí qualsevol que ens estigui escoltant pot dir: a ver, perdón, no estoy de acuerdo. És el missatge, jo només dic, o sea, soy el mensajero, o perdón, no, el traductor, jo sóc el traductor.
Doncs tradueix-nos una miqueta això de Suècia i de Finlàndia, aprofitant que s'ha fet servir com a argument de defensa, perquè també entrava Turquia per aquí i jo no vaig acabar d'entendre el per què Turquia havia d'acceptar o posava unes condicions específiques.
Sí, no, això de Turquia, i dius: i ara per què? Per què Turquia?
Clar, jo pensava, si és que geogràficament estan superlluny, o sigui, no ho acaba d'entendre.
Què més li dona? No, a veure, anem a pams. Bueno, quan es va iniciar el conflicte a Ucraïna, òbviament un dels temes centrals, aquí ho hem comentat diverses vegades, era que la diferència entre la vida i la mort era estar o no a l'OTAN. Parlaven d'Ucraïna, de Moldàvia, de Geòrgia, que s'estaven lamentant d'alguna manera de no estar a l'OTAN, i feia una crida desesperada: sisplau, deixeu-nos entrar, perquè és com la casa del tercer porquet, el compte dels tres porquets, la darrera, que té el ciment, i dius: aquesta casa està bé, no? I aquesta seria l'OTAN i Ucraïna, Moldàvia i Geòrgia, que trucaven a la porta de l'OTAN. Per què? Perquè l'OTAN és una organització molt senzilla d'entendre, perquè ja ho hem dit abans, una organització militar, si atacant a un, atacant a tots. Per tant, és un efecte dissuasori enorme. És a dir, l'OTAN no està per declarar guerres, l'OTAN està perquè no se la declarin. Per dir, som tants i tan forts que si toques el més petit, tu toca Estònia. Ui, és que Estònia és petit, toca'l. Toca l'Estònia, perquè anem als 29, perquè ara són 30, als 29 de restants entrarem a Estònia que no cabrem. O sigui, de la gentada que serem allà defensant Estònia no cabríem, no? Doncs això seria una mica l'OTAN. Quan va ocórrer això i Ucraïna, Geòrgia i Moldàvia picaven a la porta, també es va entrevistar, diguem-ho així, els mitjans preguntaven als governs finlandesos i de Suècia i el suec. Per què? Perquè els deien: escolteu, bueno, Finlàndia té 1.500 quilòmetres de frontera, ja ha tingut episodis bèl·lics el segle passat amb Rússia, i Suècia, doncs, també, per exemple, comparteix unes illes en el mar Bàltic, que, bueno, doncs, a partir d'aquí també té una relació fronterera amb Rússia. I ells, en un principi, deien: nosaltres neutrals. Per què? Perquè deien: si donem un pas a favor de l'OTAN, l'hem liat. Ara Rússia està mirant Ucraïna i serem els següents. Què ha passat? La guerra continua, les amenaces de Putin són cada vegada més grans, malgrat... Un altre dia parlem de que és una mica bluff, perquè, bueno, les amenaces de: és que si entra Suècia i Finlàndia nosaltres respondrem amb contundència, bla, bla, bla. I això, en vez de tirar cap enrere a Finlàndia i Suècia, va animar Finlàndia i Suècia a dir: volem entrar a l'OTAN. Demanen entrar a l'OTAN. Quin requisit hi ha per entrar a l'OTAN? Unanimitat. Els 30 països han d'estar d'acord de que un nou país entri a l'OTAN. Per què unanimitat? Molt senzill. Si a mi m'obligues a anar a defensar-te, deixa'm com a mínim que jo tingui opinió sobre si vull que entris o no. Vale, unanimitat.
La majoria de països, en solidaritat, òbviament, amb aquesta por que hi havia de que entrin o no, pues, tots els països no van posar cap trava fins que Recep Tayyip Erdogan, primer ministre, president de Turquia, aixeca la mà i diu, bueno, aquí Turquia tiene algo que decir. A veure com expliquem això. Perquè, clar, ara parlem de Turquia, espérate, perquè ara te tinc que explicar la història de Turquia. Erdogan s'enfronta en uns mesos a eleccions. Esto ya huele mal. Eleccions. I què passa? Erdogan no és gaire amic dels kurds. El poble kurd, ja sabem, que és la nació més gran sense estat, estan a l'est de Turquia, estan completament represaliats, perseguits, assassinats, empresonats per part del govern d'Erdogan, i aquesta gent, els kurds, entre d'altres coses, fugen. Si poden, fugen. Mm-hmm. I on han trobat bon refugi és a Finlàndia, a Suècia, als països nòrdics, més democràtics, etc. Hi ha un partit polític, el PKK, el Partit dels Treballadors Kurds, que és un partit polític, però que per Erdogan és una organització terrorista. Erdogan, en la reunió de l'OTAN, va dir, espérate que aquí viene la mía. Això és, a veure, geopolíticament és un crack, perquè aprofita, diu, la guerra d'Ucraïna, que ni le va ni le viene, i dice, espérate que aquí tengo algo que decir. I diu, jo no puc admetre dintre de l'OTAN a dos països que donen residència o donen refugi a terroristes turcs. Bueno, que kurds, turcs, no? Terroristes de Turquia.
Clar.
I clar, si Finlandeu, és que per nosaltres això no és terrorisme. I diuen, vale, doncs quan tu decideixis que això és terrorisme, jo t'obriré la porta. I durant setmanes van estar negociant. I a què no saps dels tres països, Turquia, Finlàndia i Suècia, qui ha acabat guanyant la batalla? Doncs Turquia. El dimarts, un dia abans de començar la cimera, una abraçada, un acord entre Suècia, Finlàndia i Turquia, havien arribat a un acord, Suècia i Finlàndia tenen el sí de Turquia i, per tant, entraran a l'OTAN, i a canvi Turquia què s'emporta? Primer, Suècia i Finlàndia també reconeixen el PKK com una organització terrorista. Suècia i Finlàndia es comprometen a no donar més suport a qualsevol persona que hagi estat vinculada amb altres partits que també són de kurds i que, bueno, que són oposició d'Erdogan. Cooperació policial en contra del PKK, és a dir, del Partit dels Kurds, i qualsevol de les seves filials, sindicats, organitzacions, no sé què. S'acaba l'embargament d'armes que tenien els països nòrdics contra Turquia. Tenia un embargament d'armes perquè deia, oye, Turquia, mira, que no ets una democràcia. Bueno, s'ha acabat l'embargament. I s'accepta, és a dir, Suècia i Finlàndia donen el seu vot favorable a que Turquia entri a la Unió Europea de la Seguretat Comuna. No és la Unió Europea normal, és la Unió Europea, és com l'OTAN de la Unió Europea. És a dir, que Turquia estarà dins de l'organització de la Unió Europea que decideix si es persegueixen o no els kurds, els terroristes, els jihadistes, els no sé què.
Que fort.
Tot això ho ha aconseguit Turquia.
Ostres.
Ah, però, vull dir, a veure, més enllà, o sigui, ara ens tenim que ser una mica hipòquites i treure'ns de sobre el tema democràtic dictatorial.
Clar.
És una jugada, mira, com aquí a Catalunya, mestra.
Sí, 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 clar.
O sigui, saps allò de el Pisuerga passa por Valladolid? Bueno, doncs aquest tio s'ha fet una casa al costat del Pisuerga, ha fet una presa i té aigua gratis per 20 anys. És una jugada pròpia d'Erdogan, pròpia d'un sistema que, sí, sí. Que els principals organismes no li diuen dictadura, però li diuen una democràcia amb limitacions, amb moltes, dic jo que moltes, però, ha sabut... Això és el que en geopolítica és saber, bueno, que es diu saber jugar les teves cartes. Bueno, es diu en qualsevol àmbit de la vida, però és saber jugar les teves cartes. La resta de països, perquè algú es podia preguntar, bueno, i per què Espanya no va aixecar la mà i va dir jo quiero un
etat
espacial? Doncs perquè la resta de països democràtics tenen compromisos democràtics amb aquests països. Per exemple, Espanya és membre de la Unió Europea com Suècia i Finlàndia. O sigui, Turquia es podia permetre una amenaça. Pot quedar malament, pot quedar com un el dolent del pati, el dolent de l'escola, pot quedar com un matón. Espanya
és igual.
Austria no, Àustria no, perquè demà et passarà problemes. Demà diran, oye, tu eres el matón, a mi no me llames. Turquia pot ser el matón. O sigui, Turquia quedarà com el matón d'aquesta història, però és un matón que s'ha llevat el bocadillo.
Ostres.
Saps? T'ha tret l'entrepà del pati, de l'hora del pati. Però és que ja eres el matón del barri. I Espanya, Àustria, Itàlia, no es poden permetre aquesta imatge.
Doncs jo crec que ha quedat bastant ben explicat tot el que ha passat al voltant d'aquesta cimera de l'OTAN a Madrid. I amb això acabarem ja aquest últim espai de coneixement polític. Adri, ha estat un plaer que ens hagis acompanyat tota la temporada.
Pues el plaer meu, i si aquest traductor ha funcionat i s'han entès millor les coses, jo encantadíssim.
Jo almenys m'has ajudat molt a entendre sobretot aquests conflictes que s'ha de saber una mica de la història d'on venen i aquí ho has aconseguit sempre sintetitzar molt bé. Per tant, t'agraïm molt que ens ajudis a traduir l'actualitat.
Doncs res, un plaer.
Una abraçada.
Adeu.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Pere Gilard. El ple del Parlament de Catalunya, que ha arrencat fa una hora, s'interromprà al final de la sessió perquè la mesa torni a estudiar la delegació del vot del diputat exiliat de Junts, Lluís Puig. La presidenta Laura Borràs ha anunciat que el vot s'admetrà, mentre que Vox i Ciutadans amenacen amb una querella contra els membres de la mesa per desobediència. Anem-hi en directe. Mon Carvajal, bon dia.
Bon dia, Pere. En començar la sessió del Parlament, la presidenta Laura Borràs ha explicat que s'admetria el vot delegat del diputat i exconseller de Junts, Lluís Puig, que viu a Brussel·les. Això després que el Tribunal Constitucional digués la setmana passada que el sufragi a distància no era vàlid i que ahir la mesa del Parlament digués el contrari, que sí que valdria. Vox i Ciutadans han demanat que es reconsiderés. Aquest és el moment que Borràs anuncia que el vot de Puig valdrà i que el diputat de Vox, Joan Garriga, li rebat.
Quatre diputats han delegat el seu vot per aquesta sessió plenària.